El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
L'ONU preveu que les emissions de gasos d'efecte hivernacle creixin fins a un 16% des d'ara i fins al 2030. Un increment que pot acabar amb un augment de la temperatura del planeta pròxim als 3 graus a finals d'aquest segle. Són dades de l'informe publicat abans de la cimera del clima que es farà aquest novembre a Glasgow. Avui al Cafè de la Ràdio ens plantegem quina és la situació del canvi climàtic i ho fem conversant amb el Toni Rossell, que és investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, coincidint amb la commemoració aquest diumenge del Dia Mundial contra el Canvi Climàtic. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia, molt bon dia.
El canvi climàtic segueix sense aturador a dia d'avui?
Sí, el canvi climàtic no té aturador. De fet, sempre diem, i llavors a vegades una pedanteria, però que el canvi climàtic no és el problema, no es pot lluitar contra un fenomen que és natural. Que passa que els humans, amb les nostres accions, el que hem fet és canviar el sistema natural i fer-lo canviar molt més ràpid i d'una manera molt més difícil de preveure, no? I que llavors ens farà que tot plegat sigui molt més complicat de poder-nos-hi adaptar.
Això vol dir que, encara que els humans no estiguéssim llançant aquests gasos d'efecte hivernacle, un canvi climàtic ja li tocava a la Terra en breu?
Sempre, perquè sempre està canviant el planeta. El que passa que ho fa normalment d'una manera molt més lenta, no? I aquí no hem de confondre el que seria canvis meteorològics, que són canvis a l'atmosfera, molt més ràpid, del que seria el canvi climàtic, que seria l'estadi mitjà de l'atmosfera, no? En qüestió de dècades. I això és el que està canviant, i està canviant molt ràpid. I és la gran preocupació que tenim avui en dia, no? I no està canviant amb aquesta rapidesa per processos naturals, que sigui el sol, coses, diguéssim, volcans, altres coses, els corrents oceànics, sinó que està canviant perquè fa molts anys que estem emetent una quantitat ingent de gasos a l'atmosfera, estem canviant la composició de l'atmosfera i això desencadena tota una sèrie d'efectes, no? a tot arreu del planeta.
Clar, vam parlar-ne molt durant l'any 2020. La pandèmia va suposar una desacceleració, no? Ens vam quedar a casa, vam sortir menys, vam viatjar menys, els avions van estar un temps pràcticament sense volar, no? I semblava que havia estat un bon any pel canvi climàtic. Però això crec que ho hem destruït ja un altre cop, no?
Bueno, ja s'havia vist també altres vegades quan hi ha hagut crisis econòmiques molt grans. També quan Rússia va tenir la seva col·lapse, diguéssim, també va deixar d'emetre una gran quantitat de gasos d'efecte hivernacle i això fa que es mitiguin aquestes emissions i la conseqüència d'aquestes emissions, doncs, bueno, sigui lentida, diguéssim, no? I ara, bueno, ens ha passat el mateix, no ens hem pogut desplaçar com ho fèiem abans, l'economia també s'ha enlentit i, per tant, les emissions s'han enlentit. I això és quelcom que ja hauríem de fer de manera vulguer, diguéssim, sense que ens calguin cap altres crisis, digués, ja sigui sanitària o econòmica, perquè és el que ens veiem obligats a fer si volem que aquests canvis que estem generant nosaltres mateixos no siguin excessivament traumàtics, no? No tant ja per nosaltres a curt termini, sinó pels nostres fills i nets.
Per tant, si no volem que aquests canvis siguin traumàtics, el que hem de fer és rebaixar.
Exacte, hem de fer moltes coses, però una d'elles és rebaixar les nostres emissions, és descarbonitzar, que es diu, l'economia, no? És a dir, fer fonts energètiques que no depenguin dels combustibles fòssils. I d'aquesta manera reduir les nostres emissions tant com puguem, idealment al zero, no? Però això, evidentment, és molt difícil, perquè tota l'economia mundial tots nosaltres depenem dels combustibles fòssils, no? I requereix un esforç i de canvis d'hàbits, diguéssim, ingent. I aquí és el repte que tenim. I això, per això es fan aquestes conferències del COP, com la que hi haurà a Glasgow properament, per trobar mecanismes per poder fer això, no?
Clar, però el que sembla és que en parlem molt, no? Busquem moltes solucions, però no s'acaben aplicant per part de qui les hauria d'aplicar, no?
Sí, però no les apliquem tots nosaltres, perquè, de fet, el gran problema que tenim, això, que no és només quelcom que han de fer els governs, no? Com ara, per exemple, trobar una vacuna pel Covid, no? Ells també han de fer les seves coses, ens han de facilitar les feines de poder canviar l'economia a gran escala, també ajudar els països en desenvolupament a que puguin fer els canvis que requereix la seva indústria, modes de transport, però els individus també votem els polítics i a vegades les propostes que proposen els polítics doncs no les aprovem. Per exemple, fomentar les renovables. Ara mateix a Catalunya hi ha tot el que seria el foment de les renovables està com paralitzat, no? I és altament impopular el desenvolupament de les renovables a gran escala. Això és quelcom que tots nosaltres podem fer, no? I en canvi tenim la gran contradicció que moltes vegades que aquells que recolzen accions contra el canvi climàtic o mitigar el canvi climàtic millor, també suposen el desenvolupament de les renovables per motius ideològics, no pas pragmàtics d'evitar aquest gran problema, aquest gran repte mundial que tenim, no?
Clar, deies, no només són els governs, sinó cadascun de nosaltres, no? Cadascun de nosaltres sí. A la nostra parcel·la hi podem fer moltes coses, no?
Exacte, és a dir, podem canviar la nostra dieta, podem menjar menys carn, això a més també, evidentment, té implicacions econòmiques i pels productors de carn, però la generació de carn, de productes làctics, de tot el que depèn és a dir, jo no dic que ens tornem vegetarians, que no som vegetarià, però la producció de matèries que nosaltres consumim, que venen dels animals, de la ramaderia, de la llet, dels ous, doncs tenen un cost que implica doncs, una generació de molts gasos d'efecte hivernacle molt més gran que una dieta basada més en productes vegetals. No? Afecta els usos dels sols, afecta la maquinària, etc. Introduint el nostre consum de carn i de productes làctics, per exemple, intentant fer servir menys el cotxe o anant-nos cap a cotxes elèctrics, podem contribuir, no, amb el nostre gra de sorra considerable a reduir les emissions a escala global, no? I després, evidentment, el que deia, no? Les accions polítiques d'afavorir totes aquelles accions que ajudin a descarbonitzar l'economia. I això a vegades es complica molt perquè es barregen molts temes ideològics, però en el fons tot allò que impliqui no dependre tant dels combustibles fòssils és positiu per reduir els impactes negatius del canvi climàtic a curt i llarg termini.
Clar, deies ara mateix a Catalunya el foment de les energies renovables està aturat, no? Et refereixes a aquest debat que hi ha sobre si s'ha de poder decidir sobre el mateix terreny, si hi ha d'haver o no espai per les renovables a casa nostra? És a dir, el exacte. Famós aquell de això m'interessa però no al meu jardí del darrere?
Exacte, exacte. És exactament això, no? És a dir, quan es proposa de fer una instal·lació relativament gran, sí, per també un parc solar o molins de vent, encara que siguin al mar, etc. Ràpidament hi ha una gran oposició, no?, a tot plegat. És, al final són coses de priorització que hem de fer en la nostra societat, no?, de decidir què és més important per nosaltres. Salvaguardar el paisatge, salvaguardar els valors que considerem de protecció, diguéssim, de l'entorn que tenim tal com és ara, o pensar més a llarg termini en accions que siguin útils i eficients per reduir les emissions a gran escala. Perquè, per exemple, podem instal·lar plaques solars a les nostres llars, però ho farem en cases, i això no és suficient. Perquè tota la nostra societat tingui prou energia, necessitem grans instal·lacions solars, no? Grans parcs eòlics. Necessitem això, dependre menys dels combustibles fòssils. I això té un impacte sobre el nostre entorn, sobre el paisatge. I s'ha de fer en algun lloc.
I aquí és on caldria ser més dràstics a l'hora de prendre aquestes determinacions.
O més pragmàtics. Hem de prioritzar què volem. És a dir, dràstics podria ser una paraula, no? Però al final nosaltres com a societat hem de decidir, sobretot si estem preocupats i que creiem que cal fer alguna cosa sobre el canvi climàtic d'origen antròpic, hem de dir que és més important preservar uns valors potser paisatgístics èquids o senzillament reduir emissions dràsticament. Per mi està claríssim, no? ens enfrontem a un problema enormement greu. Els reptes que ens afrontarem i s'afrontaran els nostres fills i nets és considerable. Nosaltres estem començant a patir algunes de les conseqüències, no? Però el que ens ve dintre de 20 anys és realment molt problemàtic. No només en canvis de temperatura, però són les conseqüències que té sobre fins i tot el desenvolupament de malalties, no? Que ara estan en zones més tropicals i que es desplaçaran cap al nord en el nostre hemisferi, no? I canvis en el nivell del mar que canviaran totalment la configuració de les nostres costes. Això està passant, però fins ara està passant molt lentament i cada vegada s'està accelerant molt més, no? Els polítics que avui en dia prenen les decisions segurament estaran jubilats quan això estigui passant. I per tant, al final, el principal interès que això es resolgui, ho resolguem ara ja, són els nostres fills, els joves. I per això també cada vegada els joves han de tenir més... se'ls ha d'escoltar més i se'ls ha de donar més la paraula, no? Perquè són ells els principals interessats que això es resolgui ja, ara, no? I abans un alcalde o un conseller o un ministre no li ve d'aquí, no? Li surt més a compte a curt termini votar que no a un parc solar o un parc eòlic. Perquè el votem els grans.
Em quedo a la part de les conseqüències que explicaves ara, no? Deies, hi ha algunes conseqüències que estem començant a veure-les, no? Jo ara, quan preparava l'entrevista, pensava, no?, en algunes conseqüències immediates que haguem vist. Els temporals d'aquests darrers anys, el temporal Glòria, el temporal Filomena, són unes conseqüències del que pot venir?
O sigui, ara el que sabem del cert és que l'escalfament global té com una conseqüència augmentar la freqüència de períodes extrems. Llavors, a vegades, ara aquests que has dit, poder determinar si aquest exactament va ser causat pel canvi climàtic és problemàtic des d'un punt de vista científic, però el que sí que veiem és que cada vegada són més freqüents i més intensos. I això sí que és el que estem veient ja. Sí? Respon a la teva pregunta?
Sí.
I llavors això tant pot ser extrem de temperatura, com el que vam tenir recentment, o a vegades extrem de pluja, no? Pluges molt fortes, molt tropicals, sobretot en zones tropicals. O sigui, l'increment en la freqüència d'episodis extrems és quelcom totalment previsible i que està començant a succeir.
Per exemple, els llargs períodes de calor a l'estiu, que cada vegada són més intensos, no? Aquests fenòmens meteorològics com les pluges, fins i tot les nevades, entenc, també poden ser conseqüència del canvi climàtic, no?
Desestabilitzem el sistema. Llavors, un sistema que està evolucionant, o que havia d'evolucionar, perquè el canvi climàtic natural és un fet, que evoluciona a una certa velocitat, nosaltres, al canviar la química de l'atmosfera, estem provocant un canvi molt més ràpidament, d'una manera més impredictible i més inestable, no? I això fa que fins i tot, doncs, amb aquesta desestabilització, ens pugui arribar una bafarada d'aire calent del Sàhara i poc després una bafarada d'aire fred de l'Àrtic. Perquè, diguéssim, la separació per regions climàtiques que hi ha al planeta queda com desestabilitzada i en alguns llocs doncs, entren, hi ha aquestes entrades, no?, cap al nord o cap al sud, de bandes climàtiques que normalment queden restringides en unes latituds específiques i que el que estem provocant, aquests canvis atmosfèrics, generen que a vegades vagin molt més enllà d'aquelles regions específiques. No? I també si l'Àrtic a vegades doncs, penetra molt més cap al sud del que estava fins ara, diguéssim, restringit, també aire calent puja cap a l'Àrtic i això fa que també l'Àrtic s'escalfi, no? I, bàsicament, vivíem una situació molt més inestable i molt més incerta.
Clar, per exemple, en el cas de l'Àrtic, no?, les conseqüències que l'Àrtic s'escalfi són l'increment del nivell del mar, no?, que explicaves ara, i això deies que ho veurem més, de forma més extrema.
Sí, l'Àrtic com a tal, perquè contribueix al canvi del nivell del mar, seria més afectant el casquet polar de Groenlàndia, no?
Va.
El que sí que passa amb l'Àrtic és la coberta de gel marí. I aquesta coberta de gel marí, quan és extensa, juga un paper de mantenir aquestes condicions molt fredes a l'Àrtic. Bàsicament perquè és blanca, no? I llavors també reenvia cap a l'espai l'energia solar. En el moment en què aquesta cap de gel marí va disminuint d'extensió, també fa que el mar s'escalfi molt més ràpidament i que cada vegada doncs, l'Àrtic vagi, el segon escalfament sigui més accelerat. I, de fet, l'Àrtic és la zona del planeta que s'ha escalfat molt més del que s'ha escalfat la resta del planeta. Així com el planeta globalment s'ha escalfat una mitjana d'1,1 grau des de l'època preindustrial, l'Àrtic ha arribat als 6 graus, 6-7 graus. I això és en gran part degut no, doncs aquest canvi de la coberta de gel marí. El que passa que el nivell del mar està canviant a nivell global, primera, perquè l'increment de la temperatura global fa que l'oceà, l'aigua, doncs s'expandeixi de volum, això contribueix uns quants mil·límetres, a més s'estan fonent les glaceres a nivell global a una velocitat doncs, cada vegada més gran, i també s'estan fonent els casquets polars de Groenlàndia i de l'Antàrtida en part, no? Una part més, el que seria el casquet oest, que se li diu. I aquests canvis de Groenlàndia i l'Antàrtida i de les glaceres globals fa doncs, que cada vegada doncs, hi hagi aquesta acceleració a l'increment de nivell del mar. Que sigui més alta o menys alta dependrà doncs, de les emissions, però el gran problema amb el nivell del mar, a diferència d'altres impactes, és que encara que reduïssim a zero les nostres emissions de gasos d'efecte hivernacle, ja hem compromès el planeta, les generacions futures, a haver de viure amb uns nivells del mar molt més alts del que són ara. Perquè, diguéssim, per un tema com funciona el sistema climàtic, els canvis que ja s'han dut a terme ja són imparables en aquest sentit i ja provocaran uns increments a nivell del mar que duraran segles. I això és un problema, bueno, depèn de la velocitat que succeeixi. Com més tardem a reduir les emissions, aquests canvis es produiran més aviat i, per tant, les generacions futures tindran menys temps a adaptar-se a aquests canvis. Si reduïm les emissions, els hi donem molt més temps, algun segle més, diguéssim, perquè es puguin adaptar a aquests canvis. No?
Perquè és irreversible, en aquest cas. Ja no podem fer marxa enrere.
Exacte, en aquest cas és irreversible, sí. I el que estem fent amb reduir les emissions seria canviar, diguéssim, el timing, no? Quan començarà a ser més o menys preocupant o més o menys difícil d'assumir. Hem de pensar, i es parla sovint de les illes del Pacífic, no? Nacions que desapareixeran, però també s'accelerarà l'erosió de moltes costes. Hi ha molta gent que treballa a Bangladesh mateix, no? Molt a prop de nivell del mar. En el nostre cas, en un país muntanyós, està clar que molta població no estarà directament afectada, però tot el nostre litoral canviarà, no? Podem imaginar que els deltes, que ja tenen un problema d'estabilitat actualment, doncs el delta de l'Ebre encara retrocedirà molt més. Perquè a vegades el que passa no només és el canvi del nivell del mar, la posició mitjana, sinó que quan hi ha tempestes i certes situacions meteorològiques, fa que la pujada del nivell del mar sigui encara més alta, no? I llavors els efectes sobre les costes i sobre la gent que hi viu siguin encara molt més difícils d'assumir. I al planeta no tothom són com els holandesos, no? Que es poden construir els seus magnífics dics, que són, però que són extremadament cars i no estan a l'abast de totes les societats del planeta, no? Uh-huh. I per tant hi ha molta gent que és molt vulnerable.
Amb la resta de coses, d'efectes, tenim alguna capacitat de fer marxa enrere?
Sí, tenim molta capacitat i ens podem adaptar també. El que és important és que aquesta adaptació que hem de fer tinguem prou temps per fer-la i no ens estressi excessivament, no? Perquè està clar que arreu del planeta, en situacions climàtiques molt diferents, hi ha humans, no? Per tant, els humans podem adaptar a viure qualsevol ecosistema, qualsevol règim climàtic. Però una cosa és fer-ho, diguéssim, forçats i a contracor, perquè se'ns col·lapsa en el sistema, no tenim la pluja, tenim sequeres, o tenim excés d'aigua, etc. I una altra cosa és fer-ho d'una manera gradual, no? I previsible. I a més, de tal manera que no només les societats més riques ho puguin gestionar, no? Que tinguin els recursos quan hi ha un extrem, doncs de poder llavors compensar i ajudar tothom perquè es pugui recuperar. Hi ha molts països i moltes societats del planeta que no tenen la nostra capacitat econòmica, no? I ni de tecnològica ni de cooperació.
Doncs moltes gràcies al Toni Rossell, investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, per ajudar-nos a situar-nos en aquest dia mundial que es commemora diumenge, el Dia Mundial contra el Canvi Climàtic. Gràcies i que tinguin molt bon dia.
Bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Que vagi molt bé.
Vessurant de mar endins, un punt blanc a l'horitzó, és una illa mar obert, deu ser l'últim i saber. Que no en veig cap, ja se fosca el cas polar, mira incrèdul mar enllà, ja no creia en l'endemà. Ve per dir-nos que ja és tard, que tot està perdut, per tu i jo no hi ha futur. Vull entendre que no és cert, m'estremeixo i miro el cel en un món que és un desert, deu ser l'últim i saber. Fa molt temps que s'ha extingit, l'esperança ens ha deixat com els fòssils del passat, un avís, un clam, un crit.
Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sants.